A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Molt bon dia, Roger Carandell.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dia a tots.
La cuesta de enero. Com diríem en català, la pujada de gener.
Déu-n'hi-do, que no baixa el gener. Quan s'acaba?
Tio, tinc les sabates foradades a tant pujar. No
doncs
puc
espera't,
més.
Espera't, perquè encara falten 24 hores. Pot passar de tot, eh?
Aquí se li està fent molt llarg, em penso, a Xavi també, eh?
A Xavi també. Va, actualitat esportiva. Som-hi. La 1:08 del matí tenim en aquests moments Xavi Hernández, entrenador del Barça, en roda de premsa a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu?
Deu estar parlant amb Xavi, no?
Sí, senyor, ara mateix el tècnic ha portat uns 5 minuts de roda de premsa on ha explicat que marxa perquè no se sent valorat i que està especialment sorprès per la reacció que han tingut els seus futbolistes, una reacció que diu l'ha emocionat i l'ha convençut que ha pres la bona decisió que ha de servir perquè l'equip canvia el rumb aquesta temporada. Si us sembla, l'escoltem.
Vinga, som-hi.
Penso que és la millor decisió perquè tant els futbolistes com l'afició com vosaltres també necessitem una reacció al barcelonisme, per tant, crec que és la millor decisió que podríem fer.
Elena.
Hola, Xavi, bon dia. Elena Condes de la cadena COPE. Decía Laporta, después de las reuniones que mantuvisteis el sábado y el domingo, que aceptaba tu fórmula de quedarte hasta final de temporada porque eres quien eres por tu barcelonismo. ¿Te sientes valorado por el presidente, por sus directivos?
Sí, siempre, siempre. Con la mano en el corazón, siempre. Y agradecido, para toda la vida. Agradecido por la oportunidad, por la confianza, sobre todo en momentos muy difíciles. Incluso el otro día, cuando le comenté, me decía que no, que vamos a ser fuertes. Y bueno, si no es un tema de fortaleza. Más fuerte que en el momento que hemos venido y todo lo que hemos conseguido, ¿no? Revertir esta situación en una de las situaciones más difíciles del club. La sensación no es esta, no es de que no me han valorado dentro, sino que no se valora todo lo que se hace en la situación que estamos. Y esta situación a mí me genera, pues, un desgaste que ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba.
I fins i tot, en aquest sentit, Xavi ha explicat que quan ho tenia decidit fa referència fins i tot a l'estiu, tot i que va renovar el mes de setembre, que ell ja tenia decidit que a final de temporada plegaria.
Has dicho que la gente te paraba por la calle, te daba ánimos, incluso hubo el gag famoso del móvil, ¿no? De que te escribían que parecía que se te había muerto alguien, luego que parecía que no, que estaban de fiesta. Durante estos 2 días, después de tomar la decisión y de comentarla en sala de prensa, ¿cómo has visto a la gente? ¿Qué reacción has visto en la gente? Gracias.
Ya lo he dicho, reacción de, primero, de que no me vaya, la sensación de que no, que es una mala decisión. Bueno, entiendo que hay gente que no la entiende, ¿no? Pero es que ya la he explicado, no me vuelvo a repetir. Y muy bien, cariño, estima espectacular, realmente. Empezando por los jugadores, por el presidente, por la afición, espectacular, espectacular. La verdad que me siento muy, muy querido, muy querido. Y eso, pues, no tiene precio.
Ramon, una pregunta. És una roda de premsa, en principi, que era per explicar el partit de l'Osasuna, però que s'està aprofitant per fer totes aquestes preguntes, no?
Sí, exactament. Sí, avui és la prèvia del partit contra Osasuna, però és evident, i ja sol passar, amb les rodes de premsa de l'entrenador del Barça, que a vegades tot sovint es parla molt poc del partit que ve i molt de les coses que estan passant o que estan envoltant el club, i de fet, fins al moment encara no hem tingut ni una sola pregunta d'Osasuna.
Clar. El veus tocadot, en Xavi, o què?
Mira, en la roda de premsa de divendres, previ al partit contra el Villarreal, ja vaig tenir molt la sensació que estava alliberat, i avui continuo amb aquesta sensació. Sí que és veritat que fins i tot en 3 ocasions ha dit que estava molt sorprès per la reacció dels seus futbolistes, que els havia explicat que ell era molt culer i que tenia previst anar al camper amb la seva família la propera temporada.
És tan familiar el Xavi, oi que sí, Ramon?
Sí, correcte, és així. Però vaja, que fins i tot els seus jugadors l'havien fet emocionar. I és veritat que dins del vestidor hi ha una mica de sensació de tristesa després que Xavi hagi fet aquest anunci.
El sentim una estoneta més, a veure què li pregunten.
A diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo he vivido, lo vi sufrir. lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club. Por eso digo que es cruel, porque no se disfruta realmente. Sí, es cruel. Es así, me siento de esta manera.
Carlos Monfort.
Què tal, Xavi? Carlos Monfort, en directe pel Twitch de Gijantes. Si tenies clar des d'un inici, o ja ens pots dir en quin moment va ser que no volies seguir, com es va plantejar aquesta renovació i si anava condicionada als resultats en algun moment? Moltes gràcies.
No, la renovació està feta fa molts mesos. Vull dir que no té a veure amb el timing. Jo la sensació que tenia que havia de marxar la tinc a principi de temporada.
Àlex Pintanel.
I posteriorment aquest principi de temporada és quan Xavi renova, d'aquí aquesta pregunta.
L'anunció de tu marxa, si mañana para ti va ser uno de los partidos más emotivos por ser justo el primero después de anunciar que te vas al final de temporada. Gracias.
No, más emotivos no, con más responsabilidad todavía. Más responsabilidad, porque al final nos jugamos mucho. Nos jugamos quedar lo mejor posible en la Liga y luego competir en la Champions. Por lo tanto, sigo con la máxima ilusión, con la máxima energía. Estoy muy bien, muy bien. Esto es verdad que sí, me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo. Así se lo he hecho saber a los futbolistas, ¿no? Que incluso voy a dar un plus extra para que esto siga funcionando.
Ramon, fins quan dura aquesta roda de premsa?
Doncs mira, li deuen quedar uns 10 minuts, aproximadament.
Val, perfecte. Doncs si hi ha alguna cosa allò que diguis, escolta'm, això ho hem d'explicar, ens avises i tornem a connectar amb la Ciutat Esportiva en aquesta roda de premsa amb en Xavi Hernández.
Perfecte, ho fem així, va.
Perfecte, fins ara. Fins ara. Gràcies. Aquesta música no és per Xavi,
no, és un moment. No, què vol dir Pirates del Caribe, ara,
no,
de cop i volta?
No, és perquè ara hem de parlar de la Travessa 2, però l'heu notat una mica...
Jo vull dir una cosa que trobo bastant rellevant, i és que el panorama que ha pintat pel futur entrenador del Barça és totalment desengrescador.
Sí, vull no dir, acaba de motivar a presentar
el currículum. Desolador, el que... Clar, t'ha dit, és que és molt dur ser entrenador del Barça, és que mai ningú està content, té tota la raó, amb això és veritat.
Sí. I diu que ja l'havien avisat.
I segona cosa, potser és la vegada que més estimat s'ha sentit ser entrenador del Barça quan anuncia que plega.
Això
també és una mica contradictòria.
De vegades passa, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, i quan dius que marxes pues és quan et sents més estimat. Jo volia demanar disculpes públicament als nostres gais and girls per aquest moment de futbol, ja sabeu que de tant en tant toca, però ara de seguida parlem de lo nostre.
Però si t'hi fixes no és gaire futbol, això és un comiat, eh?
Això són sentiments
i ens toca una mica cap a nosaltres,
no
també.
No s'ha parlat de cap pilota, pràcticament de cap partit,
de
sinó de sentiments, de com
pressió,
se sent.
No, clar.
Podria ser un cantant que deixa la música.
Podria ser Quevedo dient plego, nois.
I també ens comentava el Salmurri que això, que ja parlava d'anar al Gamper amb la família, eh?
Quina diai.
De cara a la propera temporada.
L'Àsia i en Dan. L'Àsia és poc de futbol, però en canvi en Dan està obsessionat, eh?
Sí? A mi em sembla una mica cutre quan els fills dels futbolistes surten tan futboleros.
Tia,
m'agrada
un giro. Sí.
No, però a mi m'agrada un giro. A mi em funciona algú que de sobte decideix que ell vol ser pintor. Mira, bueno, jo sóc així.
Molt bé, algun giro hi deu haver, també, de
sí,
tant en tant.
Sí, segur.
Un quart de dues del migdia tenim nous detalls de la Travessa 2. La segona edició del programa tornarà a tenir de presentadora Laura Escanes i tindrà un premi econòmic molt més alt i canvia completament també el recorregut que hauran de fer els participants.
Bon dia, finalistes de la Travessa, com esteu?
Contents, sí, contents.
Us imaginàveu que arribaríeu fins aquí o no?
No, nosaltres
no.
Poc, Ale, Sílvia, no confiàveu en vosaltres mateixos?
Sí.
De moment, tot i que ho hem preguntat, encara no se sap quan s'estrenarà aquesta segona temporada, però tot apunta que serà després de l'estiu, més o menys, octubre, no?
Com, ens van dir que es rodaria el mes de maig, probablement,
exacte,
just abans de l'estiu, per tant, tot fa pinta que sí, que s'estrenarà la tardor.
El premi de l'any passat, de la primera temporada, era de 10.000 euros, que ens semblava una mica fluixet, segons com.
Tenint en compte altres premis d'altres concursos que potser no impliquen directament ja tant perill, perquè la Travessa és un concurs perillós.
Doncs bé, s'ha doblat. 20.000 euros de premi tindrà la Travessa 2.
Espero que no facin cap truc per pagar-ne menys.
No ho sé, això. Les parelles hauran de recórrer 300 quilòmetres i han explicat quin serà el recorregut.
Ara, a veure.
El programa començarà al Cap de Creus, que és just al mateix lloc on es va acabar la Travessa 1.
Com un relleu.
Per tant, agafen el relleu i començaran a baixar de nord a sud i acabarà al delta de l'Ebre passant pel litoral i prelitoral català.
Ah, serà costa, eh?
Mira, és que m'obligueu a fer aquestes coses, però jo vaig dir que podia, que era aquesta una possibilitat.
Tampoc hi havia tantes opcions, eh?
Perdona,
havíem anat d'esquerra a dreta, ara anirem de dalt a baix.
Tothom se'n va llançar el coll, tothom, perquè és veritat que és una zona complicada, perquè realment penses per on aniran. Per allà al puto Maresme, pel costat de la resta.
Però llavors home, fa pinta no, que els faran...
Prelitoral.
Els faran nedar, que la gent es prepari, la gent que es vulgui apuntar al càsting, eh? Que jo crec que han d'entrenar el tema natació.
Que es comprin un bon banyador.
L'han batejat com l'Expedició Mediterrani.
Apa!
I avisen des del programa que el mar i les proves aquàtiques tindran encara més protagonisme.
A mi em va semblar excessiu a la primera temporada al mar, eh?
Doncs imagina't, aquí pel que diuen gairebé és 50-50. Per cert, aquest és l'anunci que es començarà a emetre a partir d'avui a TV3 i a 3Cat.
Trenca amb la rutina i viu l'experiència més gran.
Comença la travessa.
Torna a l'aventura, ara des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. Tria una amiga, el teu company de feina, la teva sogra o el teu pare i inscriviu-vos fent parella a casting@latravessa3cat.cat. Prepara't per l'aventura de la teva vida i guanya el premi de 20.000 euros.
Moltíssima gent, crec, no hem vist l'Excel, diguéssim, dels apuntats, però que s'està inscrivint a la Travessa 2 per participar.
Sí, ens ho han confirmat, des de dalt, que sempre queda tan, sí, tan abstracte, però sí.
Que hi ha moviment, hi ha moviment. Molta participació, molta gent que té ganes d'apuntar-se, i crec que està molt bé que diguin ja el mes de gener quin serà el recorregut, perquè pots començar a entrenar-te, sí, una mica, per les serralades, nedar una miqueta, si diuen que hi haurà aigua.
Quin fred ara mateix, eh?
Horrorós. Crec que hi haurà molt més nivell justament per això aquest any. No només perquè molta més gent s'apuntarà, perquè quan ja has vist el producte ja t'animes a apuntar-te, sinó perquè jo crec que la gent realment s'entrenarà, repassarà quines són les possibilitats, que allà anaven una mica de dir, ah, bueno, a veure si pot ser aquest camí, aquell altre. Jo crec que la gent fins i tot s'estudiarà els mapes.
És probable.
Ah, llavors em farà una mica de ràbia.
A mi també.
Que es professionalitzi tant, no?
Sí, no vull que es professionalitzi tant.
Ens agraden les amigues de swing, que s'apunten amb 55
anys. Les millors.
Clar, aquí dependrà una mica dels directors i directores de càsting a veure quines parelles escullen, si molt professionals o una mica...
Jugaran. Jo crec que buscaran perfils de tot tipus.
Clar. Que estigui igualat, sobretot, i que ens facin riure i que hi hagi gent...
Ai, la teva amiga Clàudia ja s'hi ha apuntat?
Ja va fer el vídeo l'altre, sí? Dia, ja el va enviar. Jo crec que té opcions.
Li han contestat?
Potser no l'ajudo dient això per la ràdio. No sé si li han contestat. Ja li demanaré, però està molt il·lusionada.
La meva germana es volia apuntar i no pot perquè és menor d'edat. Sí, que espero que facin temporada 3.
Però si anés amb la teva mare, potser sí que es podria apuntar.
No, és que els hem ajudat, era un requisit al càsting.
I a més, crec que no pots participar si tens parents treballant a la corporació, no?
Ah, sí?
No és broma, que crec que era una altra condició.
Pot ser.
Ah, sí?
Hem parlat...
Els teus pares, si es volen apuntar, Marta?
Ara els hi diré, quina llàstima.
Hem parlat amb en Jorge Velasco, que és un dels creadors i el productor executiu de La Travessa, perquè ens ungués una mica d'informació.
Ens enfrontem a un recorregut força més ambiciós. És un recorregut més llarg, on l'alta muntanya desapareix, però donem la benvinguda al mar, a etapes molt més aquàtiques, i això, i espais diferents que podem trobar a la Catalunya litoral i prelitoral. Hem decidit que si fem una ruta també més llarga, creiem que els concursants han de tindre una recompensa més gran, i la final i el premi sempre és una sorpresa. Així és que tot pot passar.
Tampoc ens ha donat molta informació extra, de la que ja teníem en Jorge, però bueno, tot i així, li agraïm, i molt pendents de la Travessa 2, del que pugui anar passant els propers dies.
Jo estic esperant ja el post de la Laura Escanes quan acabin el recorregut allà al Delta de l'Ebre, amb uns musclets,
Fa de bona acabar, foto. Fa de bona acabar allà al Delta de l'Ebre, bona foto.
Fotes un bon dinar?
Jo m'aposto gamba.
Sí, un arròs així ben bo.
Un bon arròs negre, d'aquell que després cagues durant 3 setmanes, però, vamos, carbó.
Molt bé, sí que passa a vegades.
Home, i tant. A la Laura també,
Sí, és que també... Els famosos també fan caca.
Sí. Parlem de Neymar. L'home torna a ser notícia i no és per qüestions futbolístiques.
A veure, fa mesos que el tenim lesionat i la cosa va per llarg, però el que ens ocupa és una nova polèmica que protagonitza. Una altra, de les moltes que en té. Ubiquem-nos, Neymar va ser pare a l'octubre, per segona vegada, amb qui era en aquell moment la seva parella, que és la model brasilera Bruna Biancardi. Però durant tot l'embaràs, és tan bèstia això, durant tot l'embaràs van haver-hi rumors d'infidelitats.
infidelitats en plural per part d'ell. Fins i tot les va reconèixer i li va haver de demanar disculpes públicament.
En un post d'Instagram.
Sí,
que era com, com que la infidelitat s'ha fet pública, les disculpes també ho han
de ser públiques.
Les diré una cosa, estic a favor. Jo és el que reivindiquem sempre en aquest programa. Si una cosa ja es fa pública, ja ho resols públicament.
I també es confirmava que no era una relació poliamorosa. Vull dir que molta gent que li podia donar el benefici del dubte de no, és que no sabeu quina relació tenen. Estava claríssim que allò era monogàmia en principi.
Monogàmia amb excepcions, eh? Tinc entès segons algunes notícies a la premsa.
Però ella no li feien gràcia.
Bueno, sobretot perquè una de les normes, per exemple, era fer un preservatiu que no se sapigués, aquesta de que no se sapigués clarament es va trencar, vull dir, que ja va comptar amb la infidelitat, crec.
El cas que la nena va néixer a l'octubre i un mes després Neymar i Bruna trenquen, deixen la relació. Doncs ara que la nena deu tenir uns 4 mesos, més o menys, és possible que tingui una germaneta.
Déu-me.
I no de la mateixa mare. Una de les suposades amants de Neymar està embarassada i afirma que la criatura és del futbolista.
Ai, per favor.
Aquesta es diu Amanda Kimberly, és model influencer brasilera, això sempre ho manté Neymar, i aquí toca fer anar la calculadora perquè està previst que el bebè neixi el mes de maig. Per tant, tirem 9 mesos enrere, fem allò del rrrr, estiu 2023, agost, més o menys. Neymar encara estava amb la seva parella, embarassadíssima, amb un bombo que estava a punt de rebentar, i si es confirma que la criatura és seva, seria una infidelitat com una casa de pagès.
Home, clar.
Havent-se saltat la norma dels preservatius.
Absolutament. Bueno, allà, aquesta, com a mínim, sí que se la va saltar. I què farà Neymar? Doncs, segons el portal brasiler Leo Díaz, demanarà una prova de paternitat quan neixi el bebè, per confirmar que és seu. I tot i així, segons aquest mitjà, la família de Neymar ha rebut la notícia amb alegria i sense discòrdia.
Ah, bueno, clar.
Tant celebren l'arribada d'una nova personeta en aquest món.
A veure, és veritat que sí. Vull dir, com t'ho has de prendre, no? Si ara et diuen, no, mira, allò que vas fer... Home, doncs si ha de néixer un nen, doncs el rebrem.
Més alegria a casa, com més serem, més riurem.
Benvinguts, sí. In the night I hear him talk, the cold story ever told. Somewhere far along this road. No sé si sou gaire d'escoltar Kanye West,
no.
A l'Spotify, en el rap aquest que surt. Potser fa uns anys, no? Va ser més el moment de Kanye West.
No sé què dir-te, jo mai he estat molt de
Kanye. De rap, eh? No. Mm. Bé, el raper torna a ser el centre d'una altra polèmica, també, i hem perdut el compte perquè també aquest, com Neymar, en porta unes quantes.
Quants tios problemàtics, eh?
Sí,
el programa d'avui.
Sí.
S'estilen molt.
Sí. El diari britànic Daily Mail ha estat qui ha publicat que el cantant ha prohibit l'accés a les xarxes socials a la seva parella, que és la Bianca Censori, i una font molt pròxima a la parella diu que Kanye West l'ha convençut perquè és el millor per la salut mental d'ella i una manera d'evitar els missatges negatius que està rebent últimament. També ha explicat que és una noia molt jove i que, clar, no està acostumada a ser una imatge pública.
Ni que fos la seva filla.
El mateix diari explica que els amics de la Bianca estan preocupats perquè tot plegat és una tàctica manipuladora del cantant per aïllar-la i controlar-la cada cop més.
I hi ha una última hora sobre aquest assumpte, i és que una periodista, una reportera, ha trobat en Kanye West pel carrer, l'ha volgut preguntar sobre aquesta qüestió, i ell, que anava amb un passamuntanyes tot negre que li cobria tota la cara, o sigui, per tant, no es veia cap persona, però era ell,
sí,
li llança el mòbil a terra. El mòbil de la reportera l'agafa i el tira a terra.
És veritat que sempre ha tendit a l'agressivitat, aquest xaval.
Bueno, i que té problemes de salut mental,
no,
això
sí,
està,
sí.
Però està confirmadíssim.
Sí, sí, se n'ha parlat molt. La Bianca té 29 anys, vull dir que tan petita no és. Això de no és que és molt jove, bueno, 30 anys. És australiana i és arquitecta. Treballa en una de les empreses del Kanye West, que en té 46. Bueno, des del 2020. La parella es va casar en secret el desembre del 2022, tot just un mes després que Kim Kardashian i el raper signessin el seu divorci, tot una mica així.
Sí, i a tot això el Daily Mail també va publicar el mes d'octubre un article on explicava que Kanye West havia imposat normes sobre com ha de vestir ella, què pot menjar, si imagina't, i fins i tot quan pot parlar i quan no.
Mare meva,
o sigui...
Bé,
que la tanqui, no? Ja en una habitació, directament.
No, realment fa patir, haurem de veure que... No sé, què diu ella, però clar, si no la deixa parlar i no en sabem res, jo he estat buscant aquest matí entrevistes que li hagin fet amb ella i no hi ha entrevistes
enlloc. No.
Vull dir que no hi ha res, no podem saber res d'ella. Falten 4 minuts per 2:15 del migdia. Els famosos cada vegada comparteixen més els seus problemes de salut mental. Fa una setmana l'Álvaro Mel parlava de l'ansietat que pateix des de fa un temps i ara qui ho ha fet ha estat l'actriu Mireia Oriol.
Sí, la nostra estimada Mireia Oriol, que la coneixerem per moltes altres coses, però, per exemple, per les de l'hoquei, per ser una de les protagonistes. Doncs ella va pujar al cotxe de l'Eloi Vila, aprofitant que fa poc ha estrenat aquesta sèrie de La mirada de la Fiona a 3CAT, i et diré que al minut 3 d'entrevista ja estaven conversant sobre temes així una mica, vull dir, profuns, i d'aquests que costen, eh? Pressió, autoexigència... Com en sap l'Eloi? Perquè els entrevistats s'obrin, efectivament. Doncs el cas és que la Mireia explicava que ara està bé, però que el camí no ha estat fàcil.
Bueno, ara mateix estic en un moment molt plàcid, però és veritat que hi ha hagut molts moments amb moltíssima ansietat, molta tristesa també, o sigui, com... Jo no puc dir que vaig tenir depressió, perquè crec que seria una falta de respecte per la gent que realment ha tingut una depressió, però sí com... Rossant aquests espais com subdepressius, no? Com una mica com aquest bucle...
I com l'has gestionat?
Teràpia, molta teràpia, i canviant molt aquestes prioritats a la vida, no? O sigui, com d'intentar adonar-me les coses que realment importaven a la meva vida.
Ella explicava, per exemple, que abans potser valorava molt més tenir èxit a la feina i que a poc, amb la teràpia i també doncs, amb el suport de la xarxa familiar, etc., ha anat valorant més, doncs, jo què sé, passar temps de qualitat amb els amics, estar amb la seva gossa. Vull dir que ha rebaixat una mica el llistó en aquest nivell professional.
I molta muntanya, que ens ho va comentar quan va venir aquí al programa.
Molta muntanya.
Està sent pràcticament addicta a pujar cims.
Ah, com la Neus Rossell?
Ah, sí, potser sí, es troben un dia
mira,
en un cim.
Compte que no s'apuntin juntes a la travessa.
Home, doncs serien una bona parella.
Podrien ser una bona parella. Doncs ja sabeu també que quan toca pujar al cotxe de l'Eloi Vila, la pregunta sobre la família caurà en un moment o altre. Com van els pares? I l'Eloi li pregunta a la Mireia i la família com ho va portar.
Clar. Jo crec que sí. O sigui, no ho hem parlat.
No ho heu parlat.
No ho hem parlat, però jo crec que sí que van patir. Sí que estaven una mica del rotllo. Que jo crec que mai m'havien vist demanant ajuda, no? Perquè és com que sempre he anat molt a la meva bola, he viscut molt sola també des de molt petita, i llavors de cop que amb 26 anys que vaig tornar a casa va ser com, vale, la Laura necessita ajuda.
Clar, amb 26 anys va tornar a casa, que això passa moltes vegades, que de vegades tornem a casa dels pares, molta gent ho pot llegir com un fracàs, però no té per què ser així.
No, anava a dir que bé que va el cotxe per obrir-se, eh? Perquè realment nosaltres vam anar fa un parell d'anys o tres, me'n recordo un dia.
És veritat que hi hem anat, sí.
I clar, no veus les càmeres, estàs al cotxe, l'Eloi et va posant...
Moltes, eh?
Sí, l'Eloi et va posant musiqueta, vas fent voltes, hi ha un moment que ja no saps ni on pares de la ciutat.
Però, i l'Eloi té aquesta cosa,
sí,
saps, de proximitat, que li dius, és que podria ser un parent meu, i per tant t'ho explicaré.
Tot, li ventiles tot.
I crec que ajuda molt que no sigui un plató, saps, com el coneixem, o un estudi de ràdio, estàs en un espai com el cotxe, que és veritat que, i fins i tot quan agafes un BlaBlaCar, ja li expliques la teva vida, el que hi ha allà, i no saps
què passa, que no us esteu mirant als ulls, eh? I això, mira que jo sóc molt de mirar els ulls,
tota
però
raó.
Quan no mires els ulls potser perds vergonya i t'atreveixes a explicar més coses.
De fet, el Roger sempre ho ha dit, que per això va molt bé el cotxe per deixar parelles.
Per deixar la
parella. Doncs ets un covard. No, ets un covard i un poc a vergonya.
No, a mi m'ha coincidit alguna vegada allò enmig del trajecte. Això no es controla ni es programa.
Estava programat. Oh, i tant que ho tenies programat.
Pensa que el Roger és tan cagón que mai ha deixat cap nòvia. Sempre ha fet allò de destruir la relació des de dins, perquè elles el deixen amb ell. Et diré des de dins, des de dins del cotxe.
Pau Espar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ara farem una pausa, però abans tornem un moment cap a la ciutat esportiva. Ramon Salmurri, ha acabat ja la roda de premsa de Xavi?
Sí, senyor. Ha acabat fa tot just uns instants la roda de premsa del tècnic.
Ha dit alguna cosa més, allò que diguis, mira, destaquem-ho?
No, mira, em quedaria amb dues coses. La primera, que si algun dia el club li demana de tornar o que el Barça el necessita, que està disposat a fer-ho, i que jo crec que ha estat segurament la frase més contundent de Xavi Hernández, ha vingut a dir que el proper entrenador del Barça li passarà exactament el mateix que ell, perquè diguem-ne que li està passant a tots els entrenadors, els que ha tingut abans, a ell i el que vindrà després.
I què creus que farà ara? No? Vull dir, a partir del 30 de juny que ho deixi, què farà?
Desconnectar o què?
Mira, Xavi sempre ha dit que el seu somni no era ser entrenador de futbol, sinó ser entrenador del Barça. I, per tant, ara segur que es prendrà un temps una mica de tranquil·litat, però que el coquet del futbol el porta dins, tampoc en tinc cap dubte, i crec que tard d'hora el tornarem a veure en una banqueta.
Clar, és que és molt jove, eh? Vull dir que algun equip el trucarà, no? Potser han de passar uns mesos, no, ara?
Sí, és molt jove, té cartell i que, també diguem-ho tot, vull dir, tota la vida ha fet el mateix, vull dir que ell ja està acostumat a tenir vida de vestidor i que de cop i volta deixar-ho estar, penseu que Xavi va empalmar la seva carrera de futbolista amb el Barça, amb la seva carrera de jugador a Qatar, i d'aquí va passar directament a la banqueta, vull dir que no ha estat mai un temps a casa, que el primer dia potser fa molta gràcia, però el tercer ja no saps què fotre.
Potser ha de fer un any sabàtic, com en Guardiola a Nova York.
Sí, recarregar les piles. Pot ser, sí, sí, segurament, segurament. Però aquest any sabàtic ja us he dit que passa per anar a veure el camper amb la família, vull dir que...
Molt bé. Ho anirem seguint a través de l'Instagram de la Núria Cunillera, que és la seva dona, la seva parella, i que penja bastantes imatges.
Sí, i quan van al zoo ho posa, eh? Ho ventila tot.
Ho podrem anar seguint. I quan van al dentista també ho posa. Sí, sí.
A través de la Núria veurem què és el que fa en Xavi els propers mesos. Ramon Salmurri, moltes gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
Que vagi molt bé. Fins ara. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada... Te sientes bien al paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Parlarem d'Anna Mena, Pau.
Sí, no de futbol, sinó del negoci que té ella més enllà de la música, i jo diré que no l'encertaríeu mai. A què es dedica?
Hem de fer veure que no ho sabem.
No.
Quan hem llegit el guió, ja.
Perquè ho sabem tot. Us ho expliquem d'aquí 3 minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
Palabras y más misterio. Cantes bé, eh?
Home, jo sempre ho he dit,
no,
que tinc bona veu.
No, t'ho dic de veritat.
Música ligera. Aquesta cançó...
Aquesta cançó entra molt bé conduint el capvespre.
Gràcies.
Aproveu.
Ja ho provaré. És de primera cita.
Si teniu... Anant cap a primera cita amb aquella olor de colònia recent posada, encara...
Aquella camisa una mica oberta.
Quan tot és il·lusió i tot està per fer i tot és possible...
Brillo els ulls.
La tornada és més dura.
Sí,
la tornada
sí.
És més delicada.
Què poses a la
Catalunya
tornada?
Catalunya Informació.
Ah, sí?
Catalunya Informació.
O Catalunya
no
Música,
vull,
eh?
No vull pensar ni res. Catalunya Informació. De matinada, sempre. A veure, Anna Mena, coneguda per la música, està també ampliant la seva carrera amb un negoci vinculat al món de l'alimentació, Pau.
Sí, que de fet, les últimes setmanes, la cantant ja ha començat a fer altres activitats que no estan relacionades tant amb la música, com ara presentar les campanades a Televisió Espanyola.
Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué hace aquí Ramón sin su capa esta noche?
Pero mira...
Esto es insólito.
Que la capa se queda
ahí. Ho va fer acompanyada del presentador Ramón García i de la futbolista Jennifer Hermoso.
La persona...
Quin tio, eh?
No. I l'Anna Mena, és a dir, jo, a mi m'encanta la música que fa, a mi això, el música ligerament perfecte, però és que sí. No es pot tenir menys gràcia, és que no té cap mena de...
Però és
per
que
mi,
Ramon García, Jennifer Hermoso i Anna Mena...
No,
allò, que... el que dius tu d'agafar una bola amb tot de nom de famosos i agafar tres noms aleatòriament, et surt això.
Els hi va sudar completament.
Doncs fa uns dies es va publicar el sou que havien cobrat per aquesta feina.
Ai, digue'ns-ho, va, que ens volem deprimir una estona.
25.000 euros cadascú.
Barat, em sembla.
És una informació que s'ha sabut, perquè és un mitjà públic i gràcies a la llei de transparència doncs s'ha conegut que, us he de dir, que el portal de transparència de la corporació no està actualitzat amb els últims contractes a finals d'any i, per tant, no us puc dir quins van ser els sous de les campanades.
Vas fent F5 cada 5 minuts, oi, Pau?
Estem a 30 de gener, dona temps, Pau. Se pensa que això es deu entrar manualment?
Sí.
Deu haver algú amb tot de papers?
No, algú no. Deu haver-hi 15 persones.
Es va contractar.
Les coses.
Es va contractar una productora o no?
No ho sé, perquè és que, clar, no hi ha aquesta informació de com van ser les campanades de TV3 en nivell de contracte.
Però tornant a les campanades que va cobrar Anna Mena, van cobrar els tres el mateix? La Jennifer,
sí.
També, tothom...
Sí, em sorprèn, perquè diries que cadascú doncs té... Sí, correcte, una cotització diferent. Però tornant als negocis d'Anna Mena, més enllà de la música, fa poc, en una entrevista a la revista Vogue, ella explicava quin és un dels objectes que sempre porta al bolso.
Procedo a enseñaros una de las cosas que más me gusta llevar en el bolso, y es las aceituras. Bueno, los encurtidos en general, yo creo que es algo que todo el mundo debería llevar en el bolso, porque una nunca sabe cuándo le va a dar el hambre repentino, y además yo soy una loca de las aceitunas.
L'exemple perfecte d'algú que no té cap gràcia però s'esforça en intentar-ho.
Porta un pot d'olives al bolso?
Evidentment que no el porta, però a ella li sembla que quedarà més...
exòtica.
Exacte, o més interessant, o que semblarà que és més guai si diu que porta un pot d'olives. No pot ser més absurda. Tu dius, portes un pintallavis i si tens gràcia, com pot tenir-ne la Rosalia, ja brilles. Però clar,
bueno,
com que ella no
sí
en té...
Potser sí que les porta, no sé.
Sí, segur. I també tomàquet.
Com el que porta un Wesley.
Sí, sí.
Veure, per mi és la primera persona que porta un pot d'olives al bolso, però jo diria que és una estratègia de màrqueting, perquè el negoci que té Anna Mena al marge de la música és una marca d'oli d'oliva.
Ara ho entenc, clar. Això.
Ella mateixa ho va fer públic al seu Instagram perquè a les vacances de Nadal va penjar unes fotos des d'Estepona, a Màlaga, el municipi on va néixer i on viu la seva família, i una de les fotos que va compartir és una garrafa d'oli que diu que està fet aquest oli amb les olives d'Anna Mena.
Sí.
Que sembla...
Quina és la marca? A veure, aceite d'oliva virgen, veig aquí la imatge...
amb les olives d'Anna Mena.
Ah, que llarg.
Mentida 100%. Mira, jo conec una persona una mica coneguda que va fer veure que tenia una marca d'oli d'oliva feta d'això, els meus camps, els meus tals. Mentida tot.
Però escolta'm, potser sí que tenen olives, no sé, casa seva. Sí.
Mare, en tot cas no són
potser
les de l'Anna Mena.
Que l'Iniesta tenia la seva bodega.
Sembla que en aquest
vins.
Cas és la família que té una extensió d'oliveres i aprofiten les olives per fer-ne oli, com si fos una marca, el que passa que realment no deuen donar per gaire aquestes oliveres perquè l'oli no es comercialitza de manera massiva ni tampoc es pot comprar, per exemple, per internet.
Però l'Anna Mena, quan va posar aquesta foto de l'oli de les olives, va posar un enllaç per poder comprar aquest producte?
És que potser són 5 garrafes, saps?
Ah, els negocis de l'Anna Mena també ho fem molt gros, això, Pau, que potser no facturen ni 20 euros.
5 però... garrafes, dius que només fan.
No ho sé.
És la tinta de l'etiqueta
que surten
perdent.
Però a mi em sorprèn perquè no encaixa gens amb la imatge d'Anna Mena, saps? No hem vist mai cap cantant fent una cosa tan rara. Vull dir, la gent fa marques de roba, fa perfums...
Bueno, el Peyu fa formatges.
Mira,
el Peyu fa formatges.
Clar, però el Peyu és una persona que el seu personatge públic ja va vinculat al camp, a la comarca, a la pagesia...
Però l'Anna Mena també té una família que potser ja es dedicava a això abans.
Sí, però ella, la seva imatge individual no va gens vinculada a això. Vull dir que...
No, que que pot t'agradar, Anna Mena, que t'estàs ficant amb les seves olives.
Que estic dient que em sorprèn, senzillament. Em pot sorprendre, no et sorprèn a tu? Escolta,
bueno, a mi no.
De veritat que no, et sembla coherent. O sigui,
ja home, si penso, si la teva família es dedica a això, doncs fes-ne públic.
El que trobo a faltar és la cara d'Anna Mena a l'ampolla d'oli.
Sí.
És que
jo, com a mínim, posats a gastar tinta.
La seva cara allà, al bon preu.
A més, justament hi ha famosos que fan això.
Al bon preu crec que no la vendrien,
Que és comercialitzar els productes de menjar que produeixen amb el seu nom o directament la cara. I diria que l'exemple més evident és el de Belén Esteban.
Ha entrado en un trono de patates.
Y de gazpacho, y de cremas, y de todo.
Porque intuyo que esto es una de las cosas... Creo que vienes un poco a echar el rato y a saludar. Y también,
en aquesta entrevista a La Resistencia, doncs hi van a presentar els seus productes de menjar, que són de tot, perquè té una marca que és Sabores de la Esteban, diversos productes. El més conegut diria el gazpacho, però també fa cremes de verdures o patates. En aquest cas sí que es poden trobar a supermercats i compres els productes amb la cara de Belén Esteban.
La Rosalía n'és fan, del gazpacho.
I a mi em sap greu desmuntar de nou el negoci aquest cas de... No està bo, aquell gazpacho. Jo que sóc una
mica... L'has tastat?
Sí. Jo que sóc una mica... I ho va aconseguir gràcies a la seva cara, realment, perquè, clar, et desperta curiositat. A mi no m'agrada.
Què té? Massa què?
Per mi és massa líquid i massa fort.
Li falta pa.
A mi, per exemple, m'agrada molt el que és com molt espès, gairebé que li treguin el cogombre, saps? Que no tingui gust de res.
Ah, sí, sense cogombre. Aquí, a favor.
I a Catalunya tenim un exemple de famós que té la seva marca de menjar, que, com mencionava en Roger, és en Peyu.
Jo crec que per amor, més que els animals, a la meva xicota, que és veterinària, i ella s'estima molt els animals, jo també.
Ho explicava fa dos estius al programa La Fonda d'aquesta casa, que ell té aquests formatges que es comercialitzen amb el seu nom, de les cabres en Peyu, però qui ho porta realment és la seva parella, la Mireia, sí. I també la Txen, que les dues són veterinàries.
I en aquest cas, ara, anava a dir això, boníssims, i això t'ho dic de veritat. No perquè sigui de Catalunya Ràdio, etcètera, sinó que de veritat són molt
bons. Potser és més fàcil fer un bon formatge que un bon gazpacho, això no ho sé,
Jo tampoc ho tinc molt clar. El que sí que tinc clar és que el Peyu tu pots veure el procés de com fa els formatges, per tant són
formatges... Sí, fa formatges, visites guiades, clar, hi ha molta gent de Barcelona que puja allà.
Que saps que és veritat que són doncs, fetes d'unes cabres que estan allà, que les cuiden, en canvi, el gazpacho de la Belén Esteban, doncs deu haver-hi una fàbrica on fan també els altres gazpachos del mercat, que després hi posen l'etiqueta de la cara de la Belén.
Això no ho sabem.
No, però és una possibilitat.
És una possibilitat.
Sí, clar, n'hi ha moltes de possibilitats.
No crec que estigui la Belén a casa seva triturant allà els tomàquets.
No ho sé, això. Laura Grau, bon dia.
Bon dia, nois i noies.
Has tastat el gazpacho de la Belén?
No, és que a mi tot el que és textura líquida, purés i aquestes coses, no m'acaba de convèncer.
I la Laura té unes manies?
I el formatge tampoc. I són les dues úniques, noies.
I les olives.
Ai, coses, nois.
Les olives de l'Anna Mena t'agraden?
Les olives les podria menjar, sí. Però sí. No és el meu menjar preferit. No és el meu menjar preferit. No, i sou duríssims, però a vosaltres us encanta tot. Us encanta.
Mira, sí.
Tot el menjar.
Jo podria viure amb formatge i gazpacho, i ja està.
Jo també, i amb olives. Jo podria menjar un plat com si fos d'arròs, de paella d'olives només.
Ara farem 3 minuts de pausa i després... Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Comentarem l'última gala d'OT, que ahir vas dir per WhatsApp...
No, WhatsApp?
Per WhatsApp. Per WhatsApp, algú va dir una de les millors
gales. Sí, sí. Realment el nivell estava pels núvols... Ens fa riure tot avui, nois?
Sí, també, nois. Mirat una olla d'una...
És que de cop ets de Cambridge.
Bé, anem a publicar. Ara tornem.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. EAE Business School
patrocina aquest espai.
El sábado estuvieron los chicos firmando discos y bueno, la verdad es que fue todo un éxito y ya están aquí preparados en el escenario y vienen con la energía renovada y cargada de amor los concursantes de Operación Triunfo.
11 minuts i arribem a les dues del migdia. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
A quina hora es va acabar la gala d'ahir d'Operació Triunfo?
A la de sempre, no?
Abans de les 12, sí.
Sí, quan veu deixar de parlar pel grup de WhatsApp.
Però és molt bon horari comparat quan es feia la tele lineal normal.
Però m'he llevat que hi havia 100 i escaig missatges.
Mira, no feu ningú per parlar de petar aquest grup de missatges. De veritat, jo a vegades m'he llevat al matí i m'he trobat 850 missatges vostres.
És culpa meva.
Hi ha moltes coses a comentar. A la vida, en general.
Però ara comentarem l'edició d'ahir, la gala d'ahir d'Operació Triunfo, que sembla que està pujant el nivell en comparació a altres gales.
Ja només queden 8 concursants i el jurat ho comença a tenir complicadíssim per nominar, i més quan ho fan tan bé, perquè ahir, efectivament, el que comentàvem pel grup de WhatsApp és lo increïble que estava sent aquesta gala, és que no hi havia per on agafar-ho, no podien nominar ningú. Llavors, les millors actuacions per mi van ser totes van ser bones.
Hòstia,
però sí, és que t'ho juro, no n'hi va haver ni una que diguis, hòstia, com ha patinat. No, totes van ser de 10, ja sigui per l'evolució brutal dels concursants o perquè el gènere musical encaixava perfectament amb els intèrprets, com va ser el cas de la Nayara i en Juanjo.
Nayara, pot ser que no hagi ballat res que sigui una Beyoncé en anglès? O sóc jo que m'he despistat?
Jo crec que no ho ha
va
fet.
Va fer el Salvaje de la Nati Peluso.
Sí, però sí, no en anglès.
Allà sempre,
Ah, dius en anglès, val. És que l'anglès ja va dir que li costava.
No sé,
una
cosa. La Nayara està començant a ser la millor, eh? La Nayara sent una icona chonija, choni i pija, i dient que acceleren, perquè té un Audi que saltoneja de color rosa, escolta'm.
Ahir es va comentar molt això a casa, que al principi ens caia malament, no connectàvem amb el personatge i de cop ha començat a caure bé a tothom. A mi encara no m'ha guanyat, us he de dir.
Se li està posant una cara d'avançadora de l'edició, nois?
No, jo no estic d'acord, eh?
Vale,
la
Andreu,
Ruslana també té moltes possibilitats. Crec que és una edició on no pots saber qui és el guanyador encara, i serà el decisiu a la final.
Però a mi m'agrada molt la Nayara perquè em trenca com l'estereotip de concursant d'Operació Triunfo. Jo crec que mai havíem tingut una xoni tan xoni, a més tan de cara. Una tia que et digui, el plan que més enyoro fer és anar pel meu barri amb el cotxe allà fent ronron. Tia, som cars de la pell de gallina, m'encanta.
A mi també. No connecto, noies, no connecto, perdoneu. Per què els han donat aquesta cançó? Perquè la Noemí va explicar a la gala que ara ja les últimes actuacions són una mica pactades amb els professors i que no és la típica cançó random que et donen per posar-te a prova, sinó que ja intenten que estiguin a la seva zona de confort. Llavors, per això mateix, va sorprendre la tria d'en Martin, que ens tenia molt acostumats a unes desafinades històriques, i el tio es va llançar amb Footloose, que és un número de musical, jo crec que complicadíssim, i ho va clavar per primer cop en tot el concurs. I'm a kind of cut loose, footloose, kick up the Sunday shoes,
please, Louise, pull me up on my knees. El trobo tan sexy.
Què vol dir si ens agrada un noi homosexual
de 20 anys?
No, de veritat. Què vol dir?
El trobo tan sexy.
Em pensava que era bisexual.
Crec que és bisexual, crec que ho és.
No, bisexual, és igual, però és que...
No, però és supersexy, és una cosa molt salvatge.
Els musicals potser són el seu registre, eh?
És que no ha d'afinar ell, ha de transmetre, que és al final el que fa.
A veure, Marc Andreu no ha d'afinar, estem a Operació Triunfo.
No, és veritat.
Si som a la gala 9 i no estem afinant...
Marta, perdona, aquí no ens hi trobarem. A mi la Maria Escarmiento, 2018, m'encantava i no donava una nota, perquè el que et donava era un bon show, era un espectacle.
Perfecte, doncs després, quan acabi el concurs, li compres tots els discos, però durant el concurs s'ha d'afinar.
Que dura és?
No, jo dic la Marta.
Què dieu?
Operació Triunfo s'ha d'afinar, punt.
Jo vull això, per afinar em poso un disco d'òpera clàssica.
No, compra-li el disc després, quan surti de l'acadèmia.
Si vols això, te'n vas al Cirque du Soleil. Però aquí hem vingut a cantar.
No, que el Martín una mica d'igualtat entre les dues coses.
I el Martín ens posa catxondes, quedem així, no?
100%. Qui també ens posa molt catxondes, afina i dona xou,
mare meva,
la Bea.
Posa-la Bea.
Que canviada.
No deixes sentir cap cançó, eh?
Ai, deixa'm
en pau. Ja puja-la.
Wow. Per favor, anava molt sexy, a més, sí. I crec que aquest outfit que li van triar és el que la va fer sentir tan poderosa com per poder interpretar això en la seva màxima esplendor. El que canvia un outfit,
Li va servir de les seves millors actuacions,
I sí. Tenia actitud de guanyadora, també, en aquesta gala, ella.
100%. I ja ho sabeu, que la Noemi, mentre veia això, ja trucava als tècnics, oi? Perquè vinguessin a arreglar l'escenari.
Què va passar?
Que van deixar un forat que sembla que hagués caigut un meteorit de tant cunyar-lo que va servir.
Va, Laura, què més?
Doncs el que us deia, va ser molt difícil trobar números realment nominables, però a les apostes que teníem tots als nostres grups interns es repetien alguns noms com Lucas, Kiara o la potencialment guanyadora Ruslana. Li van donar una cançó del seu estil, que és el que portava moltes setmanes demanant, una cançó rockera, però malgrat tenir aquesta oportunitat de reconnectar amb la seva essència i demostrar del que està feta, aquesta setmana li ha costat.
O sea, precioso.
Creo que lo he perdido, ¿sabes? Porque me han querido meter en un papel de que no era y ahora que he vuelto a lo que soy, ya no me encuentro.
Amor, no digas eso, que eso es un cariño.
Es la verdad, pero... te lo juro, siento que me falta como... esa energia que jo antes tenia...
No és nus de pel·lícula Disney,
Amor, sí, sí. Sisplau.
Ai, és que jo odio el registre aquest de noia que fa, que és rockera. És que no puc ni noia, és que jo el del rock...
I aquest, la Ruslana està una mica desubicada, potser, ara, perquè tant interpreta noia pop ara que té la seva cançó...
I que té 18 anys, i, bueno, i en qualsevol moment de la vida, les coses poden canviar i et pot agradar un gènere que no t'esperava.
Que porten moltes setmanes, estan tots esgotats, ella és la més petita, i jo crec que tot això li està passant factura, i, de fet, el jurat va posant la seva actitud a l'escenari, així que va quedar com entre els quatre dubtosos del final. Ara bé, per molt que la liï, jo crec que quedan tres gales aquesta noia, ja no sortirà de la final, vull dir, aquesta tia va directe a la final perquè passarà com ha passat aquest i cada vegada, que és que la salven els profes, la salven els companys i si cal la salvarà el públic si mai arriba al final.
Però Noemí Galera va deixar anar un punyal per Ruslana, eh?
Sí.
Jo diria, si a l'hora de salvar un dels quatre concursants nominats va dir que hi havia hagut actituds que no estaven gaire...
Però perdona, és que també volen concursants que no es queixin ni un dia, i si tenques a la gent durant dos dies i mig en una acadèmia has d'entendre que hi hagi moments de bajón, tio, i que hi hagi moments que no et trobis, que estigués perduda, és molt bèstia, i més en aquesta setmana on a la Ruslana se la vas veure especialment descol·locada durant les firmes, que jo ho veia i pensava, és molt bèstia, semblava que tenia por dels fans.
Sí, home, és que amb 18 anys que et passi això, sempre ho dic, que hauria de ser il·legal. També va posar en dubte el jurat, i no sé si amb tant de suport popular, a la Kiara, que no la van salvar ni els profes ni els companys, i és una de les nominades de la setmana, tot i fer una de les seves millors actuacions. I might kill my ex, not the best idea. Killed his girlfriend next
out. I can't hear. I might kill my ex. Van posar un sofà de pell, l'escenari, I la millor actuació dels ballarins, en aquesta escenografia.
Sí,
no es movien.
Era Mannequin Challenge.
Sí.
Doncs la Kiara no es va poder salvar de la nominació contra Lucas, que
no
tampoc...
No saben on s'han ficat, perquè les lesbianes estan perdent el cap amb
una
aquest tema.
Una cosa, Lucas està guanyant les enquestes ara mateix, on ha votat més de 70.000 persones.
Té una de fans boges que jo no ho puc explicar.
Hi ha aliances en aquesta... Bueno, sempre hi ha hagut aliances, però vull dir, el fàndom de tal vota tal perquè l'altre no. Hi ha una estratègia aquí, no?
Per exemple, jo he vist que les fans de la B estan votant compulsament el Lucas perquè ha estat un dels seus grans suports a l'acadèmia.
Exacte. Pues no em sembla gens bé, perquè el Lucas, vale, a nivell vocal tampoc va desafinar, però va fer una altra actuació que em sembla un avorriment, ho sento. Nada cambiará,
mi amor, por ti.
Oh, que bona, calleu. Siempre sentirás que
yo te amo. Oh, i aquest show. No. Vaig a instal·lar-me l'app. Voto el Lucas.
No, tia, és que és molt avorrit, això, de veritat. No pots intentar ser Bisbal de Mercadona, Juanes de Mercadona, no, ho sento.
Mira, jo és que, perdoneu, però m'he quedat cega perquè amb el foc que van posar-li, que es veia tot blanc.
Algú havien de fer per ser interessant.
Però a la Laura, en aquesta noia, l'hauríem d'anar controlant, perquè està d'un descontrol que és que no ho puc entendre. Aquest tio és la cosa més sexy que jo he vist mai. No. Aquest cabell que porta així d'agradat.
Més que el Martín, molt
amb
més.
Amb aquest accent uruguaixano, és que ho és tot per mi. El voto, i no és broma, no he votat encara aquesta.
Doncs descarrega't l'app.
Serà la votació més igualada del que portem d'audiència?
Jo crec que la que amb més vots, segur. La gent està boja votant.
Sí, però n'hi ha hagut, de molt igualades.
Val.
M'estic posant nerviosa amb en Lucas. Té nervis a la panxa com si hagués de tenir una
foto. Vols que el convidem quan marxi de l'acadèmia?
Sí, usplau, però quan ho hagin deixat amb la seva nòvia, que amb mi m'agonia, si no.
El que es va quedar a l'acadèmia i que no van tornar a nominar, per tant, 100% el tenim un parell de setmanes més, és el Pol. Bravo.
No.
Porque no se acalora mi alma, pero me salvé. La neblina lo que ver el alba, ni sonora la jota mi nombre. feina.
Què dius?
Laura, per fi, estem al mateix equip. Som polistes. En Pol té una cosa magnètica que fa que no puguis deixar de mirar-lo tota l'estona.
Mira, jo només estic contenta perquè l'Àlvaro ha pogut anar a casa i escoltar el single de l'Ariana Grande.
I us diré,
per la resta em fa una pena que se'l
jo també soc Álvaro Marillista, però és que podem ser de les dues coses.
A mi l'Àlvaro m'agrada també, però no tant com el Pol.
Va fer molt millor l'Àlvaro que el Pol.
M'és igual, ni de broma. Et diré, Bizarrap va enviar un missatge per en Pol i li va dir que era el millor i que havia de guanyar concurs. Escolta, bueno, això potser no ho va dir, però segur que ho pensa.
El Bizarrap és un friqui que va amb ulleres tot el dia.
Però
en quin moment és una institució que la seva opinió ens importa?
Com que un friqui, Juliana?
A mi no em pot importar menys l'opinió del Bizarrap. És un homòfob. Jo és que defensaré l'Àlvaro fins al final. Guanyador de l'edició. Saps qui més volia salvar l'Àlvaro?
Però que jo també.
Guanyador de l'edició 2017.
Però que això no vol ser una guerra, si aquests dos són amics. En Pol està trist. M'encanten els dos.
Si penses que no és una guerra, no hem entès o té.
Us heu menjat tot el temps i no hem pogut comentar el primer petó públic del Juanjo i el Martín. I la
com ens fa la bronca de l'Aura?
Home, ara li diem a l'Oscar que no entra fent les notícies. Em
semblava important.
Sí que entra perquè hi ha notícies molt importants que s'han d'explicar.
I amistat sospitós entre Ruslana i Kiara. Ho seguirem de prop.
Ai, sí,
a Ruslana també li agraden les noies.
Silenci, Catalunya migdia.